Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Un funcionari de l'Iran ha assegurat a l'agència Reuters que hi ha almenys 5.000 morts a les protestes de les últimes setmanes al país persa. La mateixa font assenyala que el balanç inclou la mort de 500 membres de les forces de seguretat. Segons aquest funcionari, alguns dels enfrontaments més forts es van produir a les zones kurdes de l'Iran, al nord-oest del país. També repeteix la tesi del líder suprem, que ahir va acusar els Estats Units i Israel d'atiar les protestes des de l'estranger. Per primer cop, ahir, Ali Khamenei també va admetre milers de morts arran de les revoltes contra el règim. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Protecció Civil manté en fase d'alerta els plans Inuncat i Neucat pel temporal de pluja i neu i es manté el risc d'allaus en perill fort de 4 en una escala de 5 a la Ribagorçana a Vallfosca.
A la resta de Pirineu es manté a nivell 3. Protecció Civil i Bombers recomanen no anar a la muntanya i abstenir-se de fer-hi activitats. La CAP de la Unitat de Predicció d'Allaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Glòria Martí Domènech, ho ha detallat en una entrevista a 3CAT Info.
Aquestes llevantades doncs, no són les més habituals, però senyint-nos el que és el perill d'allaus, és habitual els greus de perill 4 un o dos cops a la temporada.
El Partit Popular convoca els seus presidents autonòmics de Saragossa per mostrar el seu rebuig unitari al nou model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra.
El president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ja va exigir ahir a Pedro Sánchez que retirés la proposta. Saragossa, Cristian Roldán.
Bon dia. En aquests moments tot just comença la reunió entre els 11 presidents autonòmics del PP i el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. És una reunió a porta tancada amb l'objectiu d'acabar de redactar un document unitari de rebuig al model de finançament autonòmic dissenyat entre el PSOE i Esquerra. L'objectiu del Partit Popular és escenificar aquest front unitari de rebuig i per aquest motiu, després de la reunió, començarà un acte, aquest sí, obert a la premsa, on els presidents aniran signant l'acord un a un i finalment l'entregaran a Feijóo perquè ell li lliuri a Pedro Sánchez a la reunió que tindran demà. Caldrà veure, però, si durant la reunió s'imposa el rebuig unànime que busca el PP o sobreviuen les veus que aquests dies reconeixien amb la boca petita que, tot i no ser el model desitjat, era una opció millor que l'actual. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Saragossa.
Els Mossos d'Esquadra de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació, atretes pel diner fàcil que mouen les bandes criminals.
Carles Martínez, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Girona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
El problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor, si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
I aquest migdia se celebra el concurs de gossos tofoners a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. És un dels moments més esperats de la Fira de la Tòfona Negra, que enguany celebra la novena edició al pavelló municipal. Cada equip, format per una persona i un gos, tindrà 4 minuts per trobar els 4 bolets amagats a la seva parcel·la. Els 3 primers classificats passaran al Campionat de Catalunya, que se celebrarà a Vic a principis de febrer. El programa d'activitats de la Fira també inclou tastos, xerrades, tallers infantils i el mercat de tòfona fresca i de productes de proximitat. I els esports, Marc Andrés.
Aquest vespre a les 9, Reial Societat Barça sense Rafinha, baixa per precaució a causa d'un cop a la cuixa dreta. El partit el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Els blaugrana volen mantenir l'avantatge respecte al Reial Madrid, que hi va guanyar 2-0 al Llevant enmig de fortes xiulades al Bernabéu. Més futbol a la Lliga F, a l'AMA Barça en directe a TV3 i Badalona Women Deportivo. Tots dos partits a les 12 del migdia. També a les 12 juga el líder de Primera Federació, el Sabadell, que visita el Terol. En bàsquet a les 12 del migdia i en directe per Esport 3, San Pablo Burgos Barça. A 2:15, derbi català entre Joventut i Girona. El Manresa jugarà a les 5 de la tarda a la pista del Baskonia. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a la 1, juga el Cadí la Seu a la pista del Gran Canària. Mentrestant, en tennis, tenim en directe el debut del número 1 del món, Carlos Alcaraz, a l'Obert d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada. El murcià ara mateix està guanyant 1-0 a l'australià Adam Walton. I abans, el quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, ha guanyat la francesa Racó Tomanga, mentre que la barcelonina Guiomar Maristany ha caigut eliminada en perdre en 2 sets contra Polina Kudermetova.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11 i 5. D'aquí pocs minuts el suplement es farà de nit. Avui rebem en aquest estudi de Catalunya Ràdio en directe la Carla Simón, la directora de Sina, les nits de Carla Simón. D'aquí uns instants el suplement està presentant aquests dies Romeria, aquesta pel·lícula que narra una vegada més la seva història familiar, la història dels seus pares. Ara el suplement, però abans connectem amb un periodista històric de la secció internacional de Catalunya Ràdio que des del 2021 presenta el podcast d'actualitat internacional, el Mapa Mundi, i que està d'enhorabona perquè aviat estrena corresponsalia al Regne Unit, un home que ha cobert esdeveniments destacats arreu del planeta i que ens interessa saludar ara que Donald Trump ha convertit el món en un polvorí. En concret, ens interessa saber com veu la situació que travessa l'Iran. Quim Olivares, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Ostres, això d'històric, no sé, eh?
Home, portes uns quants anys, Quim, portes uns quants anys,
eh? És veritat, va.
Veterà, o tampoc t'agrada, veterà?
També, trobo que és una paraula que s'ha de reivindicar.
I tant, home, i amb aquesta veterania ens has salvat alguns programes quan un cap de setmana Donald Trump fa de les seves, o, si més no, recordo també l'últim dia que l'Iran va ser notícia, amb aquests míssils que es van creuar amb Israel, doncs que vam compartir moltes hores de ràdio. Primer de tot, donar-te l'enhorabona perquè aviat marxes cap a Londres, oi, Quim?
Sí, en principi el mes que ve, sí. Un somni també que es fa realitat, que també fa molts anys que perseguia, i per tant, sí, encantat de servir-vos des del Regne Unit i Irlanda, i tant.
I havies estat ja a Londres de corresponsal en alguna anterior etapa?
Sí, no per Catalunya Ràdio, havia estat corresponsal per RAC1 i per La Razón, però això ens hauríem de remuntar l'any 2000, i vaig treballar, doncs sí, un any i poc, i vaig viure gairebé 2 anys. És una ciutat que m'agrada molt i un país que també té el seu interès, que darrerament no és el focus de l'atenció mediàtica, però que sí trobo que moltes de les coses que els hi passen amb ells després ens acaben passant a nosaltres, els catalans. Per tant, és un bon lloc per explicar històries.
Quina notícia t'agradaria explicar-hi els propers anys al Regne Unit, Quim?
Ostres, a veure, a mi m'agradaria explicar que torna a la Unió Europea. Però sí que és veritat
que es van enrere amb el Brexit, eh?
Sí, però també és veritat que ho van decidir en un referèndum, escolta'm, i és gent adulta que ho va decidir, i no seré jo qui els digui el que és millor, però sí que és veritat que molts britànics amb els que he parlat tenen ganes de tornar a la Unió Europea, però potser sí que és veritat que jo parlo amb aquells que en tenen ganes i d'altres que no he parlat, que diuen que ja estan bé com estan, no? Però jo crec que seria bo una tornada del Regne Unit a la Unió Europea, però dubto que això siguin els propers anys, també t'ho dic.
Com et mires el que està passant aquestes setmanes a l'Iran, tu que portes tants anys també fixant-te en aquest país persa i que realment sembla el final, o que estem explicant d'alguna manera el final del règim dels ayatolàs, eh?
Sí, t'he perdut, crec que no sé si he estat jo, però he perdut la... Vaig veure si puc recuperar...
Sí, em sents bé, ara?
Un momentet. Sí. No sé què pot haver passat.
Em sents bé, Quim?
Ara sí.
Et preguntava per l'Iran. Tu que fa tant temps que t'hi fixes, creus que estem explicant el final del règim dels ayatolàs?
Jo crec que no, eh? Jo crec que no. La sensació que jo he tingut quan he visitat el país és que efectivament hi ha una voluntat d'estar farta i d'alliberar-se del règim, però també és veritat que he detectat un règim prou fort. Jo quan hi vaig ser va ser el 2024, i des de llavors han passat diverses coses i coses que no han agradat al règim dels ayatolàs. Han perdut la influència regional, han perdut aliats molt importants, etc, però continuen tenint la força, i això és el que ha passat aquests dies. S'ha acabat la revolta, s'ha sufocat la revolta per la força, perquè han sortit al carrer i han començat a disparar amb foc real, i ja està, i aquest és el final de la història. Ara no hi ha manifestacions a Teheran ni a altres ciutats perquè s'ha utilitzat la força bruta. I això és el que... és allò, si tu m'ho fas resumir en 10 segons, és això. Perquè la gent voldria tornar a sortir. De fet, llegir ara al Financial Times, com explicava una periodista des de Teheran, que han deixat pels carrers restes d'autobusos, restes d'ambulàncies cremades, restes de cotxes cremats, per, com a recordatori a la gent, de dir, ei, aquests són els terroristes que han intentat, això ho diu el règim, evidentment, són els terroristes que han intentat acabar amb el nostre país. Per tant, aquest és el que us trobareu si la cosa continua. i les execucions estan aturades parcialment, però és molt probable que reprenguin, perquè és la manera que té el règim de recordar a la gent què li passarà si es troba al carrer.
Parlen algunes informacions de més de 3.000 morts, hi ha molt ball de xifres, també molta opacitat, evidentment, amb aquest règim. Com hem d'entendre aquestes protestes tan esteses a tot el país i tan sostingudes durant aquestes setmanes, malgrat la repressió, Quim?
A veure, ara ja parlen de 5.000 morts. De fet, ara fa poc, Reuters, en una font del govern a Reuters, ha explicat que hi ha 5.000 morts, 500 dels quals serien forces del poder, policies, etc. Clar, com s'explica? Doncs han estat 6 anys consecutius d'una inflació brutal d'un 30%, imagineu-vos, no? Els preus s'encareixen un 30%. Jo, quan hi vaig ser el 2024, hi vaig veure pobresa, però no misèria. Però ara, precisament, això ja ha canviat. Ara hi ha misèria perquè molta gent no arriba a final de mes, el preu del pa, el preu del pollastre ha crescut moltíssim i els sous s'han mantingut iguals. Llavors, intentar seguir el nivell de vida amb aquesta situació, doncs això ha fet molt difícil per part de la població continuar tenint el mateix nivell de vida que tenia fa uns anys. Hem de recordar que la revolta contra el Xa i la República Islàmica es va instaurar amb la promesa de protegir els desafavorits i distribuir riquesa després d'aquella dictadura, però això ja fa anys que no passa. Llavors, les elites s'aprofiten de la situació, molts han fet ostentació a les xarxes socials, això va doncs portar molta gent a dir però què s'han pensat aquests tios, no? Jo aquí amb austeritat i ells van agloriant-se de la riquesa. Altres, des del règim, es demonitza contínuament Occident, mentre ells envien els seus fills a estudiar a la Unió Europea, als Estats Units, al Canadà. I clar, la gent ha dit, ja en tinc prou. L'origen de tot, ho hem explicat alguna vegada, van ser els comerciants del Gran Bazar del sud del país. Precisament els comerciants del Gran Bazar van ser claus per la victòria de la Revolució Islàmica el 1979, que aquesta vegada m'han dit, ja en tinc prou. Jo compro coses a l'estranger, em gasto en divises i quan ho haig de vendre aquí resulta que el real, la moneda local, s'ha devaluat tant que per vendre aquests electrodomèstics, ràdios, el que sigui, hauria de pujar un preu que ningú me'ls comprarà. Per tant, m'haig d'empassar jo aquests electrodomèstics, no? I per tant, ells han dit, ja n'hi ha prou, aquesta situació no pot continuar. I de fet, el règim, al començament, el mateix líder suprem i el president Pezeshkian van entendre aquesta situació i van dir, no, farem alguna cosa. Els van donar, crec que eren $7 al mes a les famílies per intentar comprar coses, però no va funcionar, la flama ja estava presa i la gent va sortir al carrer.
La repressió del règim també passa per tallar totes les comunicacions. Durant dies han estat sense internet. Crec que s'ha obert un pèl amb alguns SMS. Sí. Tu et pots comunicar amb els teus contactes que tens a dins?
No, per dos motius. Un, perquè continua sent impossible comunicar-se a través d'internet, tot i que hi ha pujades i baixades. I dos, jo crec que serà fàcil d'entendre, la gent té por. Té pànic de parlar amb periodistes occidentals perquè consideren, bueno, no consideren, saben que les comunicacions poden estar interceptades i no volen. Jo m'he atrevit a enviar whatsapps a dues o tres persones i ni m'han contestat. I no vull insistir perquè sé que al final es pot comprometre. I clar, penses, no, jo sí que he parlat amb iranians que viuen a l'exili, que òbviament ells han intentat o han parlat amb els seus familiars, i clar, t'expliquen històries duríssimes, no? Una, per exemple, m'explicava un periodista iranià que ara viu a França, que les autoritats fan pagar entre 3.000 i 5.000 dòlars als familiars que han perdut un familiar, que han perdut un ésser estimat en la revolta, els hi fan pagar aquesta quantitat de diners per recuperar el cos. O els hi proposen, mira, si vols no pagues aquests diners, però t'has de passejar a la propera manifestació pro-règim dient que el teu fill o el teu germà o qui sigui s'ha mort tirotejat pels terroristes, que són els manifestants, no? Un altre periodista kurdo iranià m'explicava que en un hospital atenien a manifestants ferits, va arribar la policia i el personal sanitari va dir, què esteu fent? Això és un hospital, estem intentant guarir a les persones. Doncs no només van detenir els manifestants, alguns els van matar, sinó que també es van emportar detinguts els metges i els infermers, no? Clar, davant d'aquesta situació jo entenc que tinguin por i que ningú vulgui parlar amb un periodista occidental. Encara que et coneguin i sàpiguen que, no, bueno, que explicaràs la realitat, però no en volen saber res.
Trump s'ha ficat amb Venezuela, s'ha ficat amb Groenlàndia, amb l'Iran s'ha pronunciat però no s'ha acabat d'atrevir-hi. Creus que es mantindrà aquest distanciament o que d'alguna manera també està al punt de mira o els mecanismes de defensa que té l'Iran poden fer enrere Trump de qualsevol incursió al país persa?
Ostres, a veure, preveure el que farà Trump, ja saps que és molt difícil. Ell va dir allò de help is on the way, és a dir, l'ajuda està en camí, va encoratjar la gent a sortir al carrer, però després va dir que el règim havia aturat les execucions. Llavors això l'ha calmat. Aquest matí, de fet, la Fiscalia de Teheran deia que la resposta, és a dir, les execucions continuaran, seran una resposta ferma i ràpida, però de moment Trump està en stand-by. Clar, sí que puc dir que Trump ha d'anar en compte amb el que ataca, perquè se li pot girar en contra i molta gent, de fet, pot llavors donar suport al règim per defensar. Fixem-nos-hi que el juny passat, quan abans començàvem la connexió, quan van atacar Israel i els Estats Units, la gent no va sortir al carrer, malgrat les crides reiterades de Trump i Netanyahu a la caiguda del règim, però la gent no va sortir al carrer per intentar fer caure el règim, perquè molta gent té mal record de les intervencions estrangeres. Aquí haurien de fer història i recordar el cop d'estat de la CIA i dels britànics el 1953, quan va fer caure un govern democràticament escollit el 1953 del famós primer ministre Mossadegh, que va, bé, la CIA, ell va nacionalitzar el petroli i la CIA va dir ni parlar-ne i va portar el Shah per intentar explotar el petroli. Clar, la gent iraniana és molt, molt cauta sobre les intervencions des de l'estranger. Consideren que la democràcia no es pot imposar des de l'estranger. Ara bé, sí que és veritat que potser algun bombardeig, allò que li diuen quirúrgic, contra forces de la Guàrdia Republicana per aturar la repressió, podria ser una sortida. Però d'aquí a fer caure el règim amb els bombardejos, jo realment ho veig molt, molt complicat. No?
És la mirada del Quim Olivares sobre el que està passant aquestes setmanes a l'Iran, un periodista bregat també d'aquesta casa que està a punt de fer les maletes cap al Regne Unit. Quim, molta sort i et saludarem segurament la propera vegada ja des de Londres. Una abraçada.
Vinga, una abraçada, bon dia.
Passen dos minuts d'un quart d'onze del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Pausa i es fa de nit el suplement per rebre la directora de cine, Carla Simón.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i el C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte a tota l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Manca la Fermín, no cedeix per Olmo. Olmo fa el xut! Gol, 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 gol!
Tot és possible un dia de partit.
Mira, a punt d'entrar, fa l'assistència enrere. Lewandowski, gol!
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Reial Societat Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Això no s'oblida, els teus cossos no són pura i dura geografia. I ara m'he de creure que no mos tornarem a veure.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts d'un quart de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'Eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'Eclipsi, una Capricorn que va arribar al món un dilluns de lluna minvant, una dona que va néixer el 29 de desembre del 1986 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Carla Simón, bona nit.
Bona nit.
Avui a l'Eclipsi la directora de cine Carla Simón, amb romeria sota el braç. Has ballat mai com un egipci?
Sí, perquè aquesta informació ja l'havia tingut abans. I em sembla
dit,
molt guai,
eh?
Aquesta cançó.
Realment vas néixer el 29 de desembre?
Sí.
Ah, perquè crec que la Wikipedia posa el 22.
Ja, està malament. És molt estrany perquè molta gent em felicita el 22. I no, bueno, no. Ho hauria de canviar, però no sé molt bé com es...
No sé com es canvia.
Aquesta...
Jo tampoc. I has ballat com un egipci?
Doncs sí.
Aquesta cançó la deus haver ballat alguna vegada. Tenies aquesta data. Com estàs? Com va la vida?
Bé.
Sí?
Bé. Una mica esgotada. Dormo poc últimament.
Ja fa temps que dorms poc, eh?
Sí, tinc una bebé de 6 mesos, llavors és el que hi ha.
Però perquè has empalmat... Perquè jo recordo que l'última vegada que et vaig entrevistar estaves embarassada del primer, no?
Sí,
sí, estaves embarassada del primer.
Vale, sí.
I després ja, o sigui, et vaig tornar a veure recollint premis una altra vegada, superembarassada, dic que és el segon aquest.
Sí, és la segona.
I,
sí.
La segona i fent pel·lis pel mig i recollint guardons.
Pues molt intens tot.
Què tal les nits, com les descriuries?
Doncs mogudes. Sí, tinc una amiga que diu que millor no preguntar com has dormit, sinó com has passat la nit. No? Que al final és el que fem, passar la nit i intentar dormir el que podem, però és intens, sí. O sigui, bueno, és que quan estàs, tens un bebè que, no? que li dones el pit, és el que hi ha.
Esteu tots quatre al llit?
No, el meu gran dorm al seu llit bastant ok, tot i que ara portem uns dies que es desperta molt. Llavors és una mica un ball de llits perquè, bueno, doncs la meva parella va...
Us el dividiu, un i un. I, però després, quan en algun moment de joc, per exemple, coincidiu tots quatre en un llit, deus dir, ostres, família. no?
Sí, és fort.
És fort, no? De dir.
És fort la sensació de família quan en tens dos, perquè jo crec que amb un hi ha alguna cosa, no?, de que ets una parella amb un nen i encara hi ha una cosa molt adulta dintre de la casa, però després ja quan en tens un altre arriba el caos i sí que tens com aquesta cosa més caòtica de família. És guai.
El caos pot ser munir prou, també t'ho dic, Si no vine un dia a casa...
No, no.
L'ordre...
Sí, he passat per allà també.
També hi has estat, val. Si jo et dic conciliació, tu què em respons?
Difícil. Sí, difícil. Bueno, un repte i una quimera, quasi, diria jo.
Però tu no has deixat de fer coses, no?
No. No, però estic molt cansada. Vull dir que bàsicament aquestes, no? Si tu estàs disposat a donar-ho tot i saber que, bueno, que vius com amb una mena de cansament permanent, es pot conciliar, però és difícil. O sigui, jo crec que tenim moltes, no, unes idees de com això s'hauria de fer, però a l'hora d'executar-ho és complicat i crec que per les dones, no, sobretot quan dones el pit i tens, bueno, aquest vincle tan primitiu amb el teu fill, encara més, no?
Aquest camí, formar una família, continuar fent la teva carrera amb èxit, que ja el tenies abans de ser mare i el continues tenint després, és un camí volgut, pensat i estudiat, o t'hi has anat trobant en el cas de formar una família, tenir-ne un, tenir-ne dos? És a dir, et vas quedar embarassada o buscaves una segona criatura?
Buscàvem. O sigui, jo, mira, a la meva parella, quan el vaig conèixer, li vaig dir dos pel·lis i un fill. Abans no. O sigui, jo sí que tenia clar que hi ha alguna cosa com quan tens un somni així a nivell professional, que jo sentia que era bo arrencar-ho abans, no? Perquè després crec que et canvien molt les prioritats. Llavors, bueno, de sobte, pues igual no treballes de la mateixa manera. Jo tenia aquesta por, tot i que després no ha estat així. O sigui, el meu nivell d'exigència no ha baixat ni un gram pel fet de tenir fills, no? O sigui, diguéssim que continuo tenint com la mateixa persistència, la mateixa, sí, exigència amb la feina, no? Però sí que hi ha algú, no sé, que bueno, sí, que canvia molt.
L'has portat al cine, al gran?
Sí.
A veure què?
Pues al meu primer festival vam anar a veure uns dibuixos clàssics. Bueno, sí, com de tota la vida, vaja, una mica de Popeye i de Correcaminos i aquestes coses.
N'hi ha que anar amb allí fatal, eh? L'altre dia vaig recuperar els barrufets i...
Ah, uf, sí?
Sí.
No, aquests el que són és que es foten moltes hòsties, o sigui, s'estan vagant tot el rato. Jo no era conscient fins a quin punt, però són personatges com molt mítics, perquè ell, no, al cap d'uns quants dies encara en parlava i li queda molt. I després sí, vam anar a veure ara el Gran Nadal dels Animals, crec que es deia, que era també a partir de 3 anys. Sí, o sigui, de seguida que he pogut. Jo crec que a partir dels 3 és quan tu pots començar a plantejar.
Aguanta tota la peli i la foscor?
Sí. És que, bueno, també l'hem portat des de molt petita, espectacles de música, de teatre, no? És com, sí.
I entén a què es dedica la teva mare?
Sí, ell diu que faig pel·lícules, no?
Que fas pel·lícules.
Sí, sí.
Que les dirigeixes, no?
Sí, que faig pel·lícules. Estic molt present a la Llucia al mig, que són els actors de Romeria, perquè van estar molt a casa quan estàvem assajant, no? És com que, bueno, no sé fins a quin punt ho entén. Sap que m'agrada gravar, no?, amb la càmera, perquè el filmo a ell, no? Sí, algú entén.
Carla Simón, has fet alguna cosa extraordinària els últims 3 dies que vulguis compartir?
Sí, m'he casat. M'he casat, però d'una manera pues molt pràctica.
O sigui, podem dir que estàs passant el teu viatge de noces amb l'equip del suplement?
Absolutament sí.
Quin dia et vas casar?
El divendres. Sí, però mira, en realitat m'he casat com quasi, aviam, perquè aquestes coses, no, quan tens fills i tal, te les plantegen purament a un nivell logístic, però ens ha servit per convidar a unes amigues que vam conèixer a Londres quan estàvem estudiant allà, i també, o sigui, els testimonis era ella i el Miquel Borrea, que és un altre director de cinema que viu aquí a Barcelona i que també ens vam conèixer a Londres. Llavors ha estat com una mena de retrobament.
Una excusa per trobar-se.
Sí.
T'has hagut de casar per veure els teus amics.
Sí, i ha estat molt guai, perquè ho necessitàvem tots de veure'ns.
T'he de preguntar, més enllà de com has dormit, que no t'ho preguntaré perquè ja m'has explicat que és com has passat la nit, què has somiat avui?
Uf. Jo, els meus somnis són... Ara mateix no aspiren a molt. He somiat que... És que m'he aixecat amb aquest somni al cap, que... volia anar al cine, no? I jo estava com anant cap al cine, hi havia molta cua i tothom anava a veure una pel·li que no és la que jo volia anar a veure. Llavors jo arribava a la taquilla i el que jo estava demanant no hi havia cua i li deia, vull anar a veure aquesta pel·li, i em deia, no, arribes tard. I jo, com que arribo tard, sí, arribes tard, no et puc deixar entrar. I jo li deia, però és que tu no pots entendre el que em costa a mi ara anar al cine. Tinc dos nens molt petits. Sisplau, per favor, deixa'm entrar a aquesta sala. O sigui, li feia tanta pena a la senyora que finalment em deixava entrar amb la pel·li començada.
Tot lliga, eh?
Sí.
Diu moltes coses de tu.
Tenia el desig d'anar al cine.
Per fer Romeria, que és una pel·lícula molt onírica, tinc entès que en tot el procés d'escriptura també vas voler interpretar alguns dels teus somnis i somiar amb els teus pares. A veure, explica'm això.
Sí, a veure, la Romeria és una pel·lícula sobre la memòria i sobretot sobre la memòria que no tinc, no? I que d'alguna manera doncs, no tindré mai, perquè no els hi puc preguntar als meus pares que no estan aquí, no? Llavors, quan feia com tot aquest procés d'intentar connectar amb aquesta memòria que no tinc, una de les coses va ser com perquè no intento somiar-los més, no? Jo crec que hi ha moltes coses que es poden reparar a través dels somnis, no? Perquè els somnis són molt emocionals, o sigui, tu sents tal qual les coses quan estàs somiant, no? Llavors, doncs, vaig contactar el Jordi Borràs.
Psicòleg, que és intèrpret de somnis.
Exacte. I li vaig dir, mira, vull fer com pues, una teràpia per somiar amb els meus pares, no? I em va donar com algunes eines de com fer-ho, i llavors, bueno, a part d'això, pues, vam interpretar els meus somnis, que em sembla un exercici bueno, és molt divertit, en realitat. Surten coses molt divertides.
Sí?
Sí.
Per exemple, per aconseguir somiar amb els teus pares, què vas haver de fer? Perquè els somnis no els pots triar.
No els pots triar, però pots...
Induir-los
una mica. I després hi ha gent que sí que té com aquest nivell, no?, de poder somiar, tenir somnis lúcids, que ells mateixos com decideixen que somien. Jo no he arribat allà, però sí que, per exemple, ella em feia tenir una fotografia de la meva mare o del meu pare a la tauleta de nit, intentant adormir pensant en ells, no? I moltes vegades igual et sembla que estàs somiant amb algú que no coneixes i de sobte fas com tot l'exercici i igual eren ells, no? O sigui, això em va passar amb un somni de que vaig somiar que entrava a casa de la veïna perquè s'havia calat foc, llavors no passava res, no hi havia foc, però hi havia un home malalt en una habitació que estava amagat. I de sobte jo me'l trobava, no sabia molt bé què fer, i li presentava el meu fill, no?, que anava amb ell, i llavors el Jordi em va dir, bueno, jo crec que li has presentat el teu fill al teu pare, en realitat, no? I llavors vaig pensar, hòstia, clar, si és que al final la pel·li va d'això, de com el van amar quan estava malalt, saps? Llavors, bueno, hi ha com aquestes coses que es poden aconseguir a través dels somnis, que crec que és molt reparador.
La pel·lícula Romeria és un retrat de la Carla Simón quan tenia 18 anys i fa un viatge a Galícia per descobrir la història del seu pare. Els seus pares van morir de sida quan ella era molt petita, com a conseqüència doncs, de la seva addicció a l'heroïna, i és aquest descobrir que tu vas tenir 18 anys d'aquest viatge a Galícia que et porta fins allà i de com t'han amagat alguna part d'aquesta història o te l'han edulcorat d'una altra manera, no? En algun moment has tingut un somni premonitori, tu, Carla?
Premonitori... Segurament.
Has somiat l'èxit que has tingut amb la teva carrera professional? No, això no.
No.
Això no somia.
No. No, això, no sé, no t'hi trobes i és com... quasi com una cosa que era difícil de voler abans, no?
Tu que portes tantes pel·lícules i tants anys parlant de la família, ara que en tens una de pròpia, com descriuries la família?
Bueno, clar, jo constato, no?, aquesta sensació que tenia sempre de que és fascinant, no?, de que és fascinant com són relacions extremadament complexes, perquè les tenim des de que naixem, no?, i porten una història molt gran, a més no les esculls, no?, però clar, sí que hi ha alguna cosa com ara, no?, amb el fet d'estar creant la meva pròpia família, que sento que tu pots tenir unes idees i projectar, no?, certes coses que t'agradaria fer d'una manera o que fossin d'una manera, i com és el descontrol. O sigui, has d'abraçar que en realitat les relacions es van definint una miqueta de, bueno, com poden, no? O sigui, evidentment tu pots fer com un exercici de reflexió molt gran sobre l'educació dels teus fills, però hi ha coses que les portem a dintre, que els hi transmetem i que només pots, pues, acceptar-ho.
T'ha causat algun problema familiar el fet de traslladar al cine la teva història i tants vincles personals i la teva intimitat amb la teva família, no sé si adoptiva o la teva família també que biològica, de gallega, no?
O sigui, no, perquè sempre he compartit molt el procés. O sigui, no, en el sentit de, pues, estiu, uns pares van llegir el guió moltes vegades, els meus germans també, amb el Carràs també, no? Ens vam assentar amb tota la meva família d'allà, el vam llegir, i Romeria també l'he compartit el guió amb un dels meus tiets, que de fet surt a la pel·lícula, és el que fa de notari. fa un cameo allà. I llavors sí que és veritat que, bueno, els meus tiets d'allà, els meus avis ja es van morir fa temps, però tots han tingut com maneres d'agafar-s'ho diferent, depenent de com, no?, de les seves emocions, però tots estaven ok amb que jo necessités fer això, no?
Tens llicència per fer el que vulguis, no? O sigui,
realitat,
donar aquest...
Sí, sí, i en realitat tothom hauria de ser lliure de poder explicar la història que vol, no? A part que també jo he fet com un exercici de distanciar-me molt de la realitat, no? O sigui, com els personatges no són ells, la configuració familiar és diferent, no he anat per allà dient el seu nom, saps? O sigui, com que està tot, bueno, ficcionat.
A l'eclipsi del suplement ens has d'explicar una nit memorable de la teva vida.
Vale. Clar, o sigui, a mi com a nits memorables, n'hi ha moltes, eh? Però evidentment els meus dos fills van néixer de nit. Van ser com dos parts de nit i clar, és que crec que no hi ha res absolutament comparable amb un naixement d'un fill. Van ser dos parts molt diferents, però molt bonics i molt intensos, no?
A l'hospital?
Sí, a l'hospital, sí, sí.
En tens bon record d'aquell moment?
Sí, molt. Dels dos, eh? O sigui, i el Manel va ser un part induït, però igualment va anar meravellós. I la Mila va néixer a la banyera així, com molt ràpid. O sigui, vaig estar una hora i mitja a l'hospital, molt ràpid. I també molt, molt... Bueno, clar, és que els parts són una cosa tan salvatge i tan... Vull dir que hi ha experiències de tot, eh? Però les meves van ser molt úniques.
I el moment de presentar el teu fill gran a la seva germana, el recordes?
Sí, clar. Sí, és molt especial també aquest moment. Sí, ell, clar, la mirava i deia, és molt petita. I clar, deia, és la Mila, ha sortit, no? O sigui, com aquesta cosa del plan, ha sortit de la panxa, no? És que és difícil d'entendre quan ho penses.
I tant,
no?
Que és difícil. Sí, sí, la biologia humana és difícil d'entendre.
És fascinant, sí. Mm.
Una cançó per sortir de festa. Aquesta és una cançó per sortir de festa que ha escollit la Carla Simón. Això és Reggae Night, del Jimmy Cliff.
Sí.
Com és que has escollit aquesta peça?
Doncs mira, perquè és una cançó que ha sonat quasi tota la meva vida a casa meva, de tant en tant. I sempre era una cançó com que dona molt bon rotllo i que et convida com a activar-te. D'una manera tranquil·la, no? Però és com, sí, per mi és com el que et posaries abans de sortir de casa, quan sortia a festes.
El teu oci nocturn en què ha consistit al llarg de la teva vida? N'has tingut, n'hi ha hagut gaire?
Sí, bueno, a veure, no, jo no he estat molt... molt...
Vas criar a les Planes d'Hostoles, clar, això és allà a la Garrotxa.
Sí, jo vinc d'un poble, però jo em passava que és que quan tots, no, com la gent de la meva edat anava a la discoteca, i d'una discoteca es diu Millennium, crec que encara existeix, tothom anava allà.
Millennium.
Sí, i a mi no m'agradaven les discoteques, llavors jo era molt hippie i jo era de cau. I d'anar a fer campades i, no?, o sigui, més de guitarreta i sí que sortíem de, no sé, com més la idea del bar o del pub, no?
I tot aquest descobrir també adolescent amb el beure, amb el fumar, això està molt explicat també a la pel·lícula de Romeria, no?, de com tu t'hi has relacionat, que és d'una manera taxativa dient no, o almenys el personatge de la pel·lícula que t'interpreta tu. Ha estat així realment també com a conseqüència evident de les addiccions que van tenir els teus pares?
Clar, una vegada a mi em van dir que havia nascut vacunada de tot això, no? O sigui, de les addiccions en general. I sí que és veritat, o sigui, clar, jo ho afrontava com amb molta por. O sigui, jo vaig saber que els meus pares van morir de la sida i que havien tingut com, no, relació amb l'heroïna durant un temps quan tenia 12 anys i vaig entrar a l'adolescència i era com... O sigui, jo era com una mica la banderada antidrogues. És difícil, ser, dir que no en un poble petit. Vull dir, jo recordo com, una altra vegada, o sigui, com molta insistència de tothom en que provés tot allò i jo, pues que no em venia de gust. Però és que, per això no volia que no sortís de festa, eh? Jo igual sortia. Mm-hmm. A vegades em tocava...
pues, agafar el cotxe.
Bueno, agafar el cotxe no, perquè condueixo fatal. Però com aguantar els que no...
Sí,
els que s'havien passat. Però vull dir que jo m'ho passava bé igual. I després sí que és veritat que de més gran... no? Si he tingut una miqueta... Vull dir que he començat com a provar, com a mínim a veure.
Veure una copa de vi, no?
Sí, exacte.
Vull dir que no és una cosa de dir, no, sóc abstèmia, tota la vida no vull tastar ni una cervesa.
No, en absolut. Però sí que és veritat que... Bueno, que era una convicció que jo tenia d'adolescent i que em condicionava molt, eh? Moltes vegades amb aquesta cosa de, no? A nivell social, dir que no, això. Mm.
S'acosten els Gaudí, s'acosten els Goya. Tu que ja ho has guanyat tot, ara t'hi relaciones sense pressió o continues tenint la necessitat del reconeixement públic del guardó?
No, o sigui, la veritat és que no... o sigui, he reflexionat molt de com... Perquè emocionalment tota la part de promoció i de premis i tal... És complexa, o sigui, i això entre nosaltres, no?, com a cineastes ho parlem molt de s'ha de passar, no? I sempre penso, hi ha una manera com més light de passar-ho, i jo crec que al final és com tu agafes, o sigui, és la teva actitud davant d'això. Llavors, jo sempre penso que tot el que vingui, genial, i si no ve, igual de bé, que l'important és poder continuar fent pel·lis, i ja està.
Però que la teva pel·li sigui més bona o més dolenta, tu com t'hi relaciones amb ella, dic?
Uh-huh.
Depèn de si et donen el premi o no te'l donen? És a dir, no, m'estimo més Estiu que Romeria perquè em va portar fins aquí. O amb el Carràs vaig guanyar la Berlinale.
No, perquè per mi és com... És el resultat és què m'ha fet aprendre cada pel·li i a on sento que jo està a nivell cinematogràfic i puc entendre que a vegades tu necessites fer un camí o aprendre d'una manera... O sigui, jo sento que Romeria és una pel·li molt més madura que les altres en aquest sentit, no? I bueno, pues no sé, o sigui, com jo m'hi relaciono amb que això jo crec que d'alguna manera no la fa ni millor ni pitjor, però a mi m'ha fet aprendre o seguir explorant coses en aquest camí, no? Llavors jo crec que la relació que tenim amb les nostres pel·lis, si depèn del reconeixement que han tingut, ens debilita molt, no? O sigui, perquè jo crec que moltes vegades deixaríem de fer coses pensant en que les pel·lícules o ens arriscaríem menys pensant en que les nostres pel·lícules tinguin aquest cert reconeixement i no hi ha una recepta en realitat. Jo crec que hem de fer el que realment creiem, pensem i ens fa créixer. No?
La propera pel·lícula anirà d'històries familiars, també? De la teva història familiar, si
no,
més no?
De la meva no. De la
aquest
meva
capítol
no.
Ja està?
Està, a veure, està tancat per ara. No? O sigui, jo crec que sí que he fet tres pel·lis que tenen a veure amb les meves famílies, que a més són famílies molt grans, no? Que d'alguna manera miren cap al passat i, no?, tenen una reflexió sobre la memòria familiar, que també han estat escrites molt des de la nova generació, que era la que jo pertanyia fins ara, però ara ja no sóc la nova generació perquè he tingut fills, i ara em ve de gust com mirar cap a altres direccions molt diferents.
Què vol dir això?
Pues que estem preparant un musical flamenco.
Un musical flamenco?
Sí. Sí, sí, sí. I a mi molt de gust, perquè és tot un terreny nou per descobrir per mi, infinit, perquè el flamenco és una cosa molt complexa, no? I que estic aprenent molt de moment. O sigui,
i com és que t'ha picat per aquí?
Doncs perquè em sembla que el flamenco té una cosa que connecta amb les emocions d'una manera molt directa. I a mi em toca molt, o sigui, em mou moltes coses. Llavors em venia molt de gust com... Bueno, és tot un món, no? I també és una iconografia, són moltes coses, o sigui, no és només la música, no?
En quina fase estàs?
Estic que no he començat ni a escriure una paraula, o sigui, estic investigant. O sigui, com llegint molt, mirant molt, veient molt, i tinc com idees al cap, una mica disperses ara mateix, però com que ja anirà agafant forma.
Serà en català?
O sigui, no ho sé encara.
Fins ara ha rodat en català, no?
Sí, bueno, Romeria té una gran part en català. Sí, sí, sí. El que passa és que no tinc molt clar... O sigui, crec...
On passarà la pel·lícula?
És que no ho sé. Llavors, sí que sí, segur que hi haurà una algo a Barcelona, per tant, algo de català hi haurà segur, però no sé si tot. O sigui, estem ahí veient.
Una cançó per una nit d'insomni.
Thank you.
instruments? Què és això que ens has portat?
Pues és la guitarra de Yepes. Es diu Romance, la cançó. Mm. I és una cançó que a mi m'inspira molt. Llavors, jo sempre penso que contra l'insomni no cal lluitar-hi molt, vull dir que si no pots dormir...
Resignació,
pues,
no?
Sí, pues posa't a imaginar, a pensar, no sé, que la ment s'activa, pues s'activa, no? Llavors, aquesta cançó surt en una pel·li que es diu Juegos Prohibidos, que és una pel·li francesa de fa... pues no sé de quin any, però és de fa molts anys. I és sobre dos nens. Llavors, per mi va ser com una gran inspiració per estiu. I aquesta cançó, no, després de veure la peli, pues la vaig recuperar i de tant en tant la recupero i sí que hi ha algo com que m'activa, com, bueno, que m'inspira, que em fa com imaginar coses, no? Mm. Llavors, bueno, penso que després, no, d'aquest viatge de resignar-te a no poder dormir i imaginar coses, sempre acabes caient. Mm. I t'adorms.
Tu devies ser una estudiant de 10, no?
A veure, era una mica empollona, les coses.
Ets molt empollona, sí. I de fet, bueno, a la pel·li també surt tota la història de la beca per poder estudiar cine, que no és... Sí. Què vas fer, comunicació o...?
Jo vaig fer comunicació audiovisual, sí, a l'Autònoma.
I després per formar-te en cine?
Vaig demanar una beca de la Caixa i vaig estudiar un màster a la London Film School a Londres.
I suposo que el fet de la història que havia passat amb els teus pares va ajudar que te la donessin i també les bones notes o...?
Sí, bueno, la història dels meus pares no sé si va ajudar, però... No, sí, no, no,
no, però el fet d'haver perdut els teus pares de jove no et van ajudar econòmicament després per aconseguir aquesta beca?
Sí, perquè, clar, tenia com aquesta cosa de la condició d'orfandat, mm-hmm. Llavors sí que et donaven per això la beca, sí. Però no la de Londres, sinó la per estudiar.
A Romeria també explores el moment en què t'assabentes de que els teus pares havien estat consumidors d'heroïna, no? Que fins aleshores t'havien edulcorat la història d'una altra manera. Com va ser aquest moment i tu com ho vas pair, com ho vas traslladar a l'escola on tu havies explicat una versió una mica diferent?
Clar, sí, sí. Clar, la peli representa que ella ho sap, però de lo que es descobreix és que havien traficat, no? Que això ja és com otro nivell, no? Perquè jo em vaig enterar més petita d'això, o sigui, jo tenia 12 anys quan la meva mare la meva mare adoptiva em va sentar i em va dir, mira, hi ha una cosa que no saps i que crec que és important que sàpigues perquè no vull que et pensis com que t'ho hem estat amagant, que és que els teus pares no es van morir del que tu creies, que la meva versió oficial era que el meu pare havia mort d'accident i la meva mare d'una malaltia, no? Sinó que es van morir de la sida, no? Llavors, clar, jo vaig tenir un moment de, uau, què vol dir això, no? Llavors, ella em va portar al metge i... al metge del meu poble, perquè jo li fes les preguntes que jo necessités fer-li, no? I entre les quals estava jo ho tinc això, no ho tens, saps? O sigui, com ella em va dir que no, que m'havien fet els anàlisis, que... però, bueno, necessitava com fer moltes preguntes també de com ho havien agafat ells, no?
Amb 12 anys, eh?
Amb 12 anys, sí. I allà va sortir la cosa de... Bueno, de fet, jo no em plantejava molt de com ho havien agafat. M'imaginava que era una malaltia de transmissió sexual i punto. I va ser la meva mare que em va dir... Si et preguntes això, doncs sí, els teus pares van tenir un temps que van estar consumint heroïna, no? I llavors jo aquí vaig tenir un uf, què vol dir això, no? I em va servir molt com entendre el context d'aquella època i dels 80 i aquesta joventut i com va ser com una cosa que no només els va afectar a ells, sinó a molta gent, no?
S'ha tractat poc, no?, aquest tabú, no?, i aquella epidèmia o pandèmia dels anys 80 en què va caure molta gent en aquest país?
Sí, o sigui, jo crec que en aquell moment sí que es van fer grans pel·lícules sobre aquest tema, no? Perquè era una cosa, bueno, pues, o sigui, hi havia la crisi de l'heroïna a Espanya, o sigui, va entrar per tot arreu, no? I molta gent va morir de la sida, o sigui, era com el país a Europa amb més incidència, vull dir que va ser una cosa molt gran. I en aquell moment sí que es van fer pel·lis, però després jo sento que el dolor que va causar tot això a les famílies. L'estigma, el tabú, no?, relacionat amb tot això, amb l'addicció i amb la sida i tot, va fer que hi hagués com una mena de silenci sobre aquesta generació, no? Que tu... És molt fort, o sigui, Alicia, que és per on entrava tot, no? Hi ha gent que t'ensenya una foto i n'hi ha un que queda viu, no? O sigui, vull dir que va ser com una cosa molt... Bueno, molt, molt massiva en aquell moment.
Et continues preguntant com hauria estat la teva vida si els teus pares biològics no haguessin mort?
Sí, clar, sí, és una pregunta que mai tindré resposta, però de tant en tant ho penso, no? Sobretot sempre em ve la pregunta de, faria cine? Perquè, i penso que igual no, perquè jo crec que hi ha molta cosa del, no, de la meva curiositat cap a, cap a la família, cap a l'ésser humà, cap a les emocions, no, que surt una mica també de, per haver tenit, tingut pues, aquesta mancança. No? Mm.
I aquella nena que es va criar a estiu, ho expliques, no, amb els seus tiets,
sí.
Crec que triga 2 dies a dir-li mare, no?, a la seva tieta.
Sí. Sí.
Com
o sigui,
és això?
Bueno, en realitat a la pel·lícula triga més perquè si ho feia com era la realitat ningú s'ho creia. Pues perquè jo crec que els nens s'adapten molt ràpid, o sigui, i tenen una necessitat de referents molt forta, no? Llavors, jo, pues, em van dir que la meva mare havia mort i que tindria aquesta nova família, no? Que el meu tiet podia ser el meu pare, que la meva cosina podia ser la meva germana i que si jo volia, la meva tieta podia ser la meva mare, que era la persona que havia perdut en aquell moment, no?
Has necessitat fer les paus amb els teus pares biològics d'alguna manera?
És que no, perquè jo no sento que tingués res a retreure'ls-hi. O sigui, jo sempre he abraçat la seva història com va ser, també perquè, bueno, pues a mi no m'ha faltat res, no? I vaig créixer bé, llavors no tinc com un rancor o res a perdonar. O sigui, jo crec que van ser víctimes d'una cosa que és, bueno, que realment també el govern en aquell moment no va fer res per parar aquella entrada uh-huh. d'heroïna tan massiva, no? I bueno, pues molta gent va caure. Llavors jo penso que ells eren víctimes de tot una cosa que va passar en aquest moment i que bàsicament els hi va passar una putada molt gran perquè la meva mare ho havia deixat totalment.
Quan es va quedar embarassada, no?
Clar,
i va tornar a Barcelona, és quan es separen.
Sí, sí, sí. Va tornar a Barcelona i de sobte pues va saber que tenia VIH. Vull dir que era bueno, una cosa d'aquell moment que ningú... O sigui que ells no van ser el motor o no van decidir que els hi passés tot això, no? O sigui que moltes vegades jo crec que aquesta època ens confon i veiem tota aquesta generació com si haguessin set culpables d'alguna cosa quan en realitat bàsicament van ser víctimes.
Et continues preguntant com seria la teva vida si els teus pares biològics haguessin crescut amb tu i potser no haguessis fet cine. Com has fet l'exercici d'imaginar-te'ls amb ells, ja que no els vas arribar a conèixer, de com devien ser?
Clar, Romeries...
Quins caràcters devien tenir?
Sí, Romeries, això, al final, no? És com... Jo ho he intentat entendre a través dels altres, no? Perquè jo no tinc molts records, del meu pare no en tinc cap, no? I no sempre ho aconsegueixo, perquè la memòria és molt selectiva, molt subjectiva, no? Cadascú t'explica... Per mi, jo no sento que la meva família m'hagi amagat res, sinó que, bàsicament, dintre de les seves... No? Dels seus caps, la seva memòria s'ha anat transformant per poder sobreviure també amb aquesta pèrdua, no?, que van tenir. Llavors, cadascú m'ha explicat coses diferents i tinc com una idea una mica desdibuixada d'ells. I per mi la pel·li m'ha servit per crear aquestes imatges que no tinc i sobretot com per poder bueno, pues tenir una idea concreta d'ells, no? O sigui, com poder imaginar-los. Ara no dic que jo, quan penso en els meus pares, siguin els actors de Romeria, però sento que estic com més a prop d'haver-los conegut, no?
El teu pare dius que no en guardes cap record. De la teva mare en guardes algun?
Sí, o sigui, recordo... Sí, sí, la recordo. Recordo perfectament, no?, la nostra casa, estones a casa... recordo pues certes trobades amb amics seus, recordo quan estava a l'hospital, no? Sí, sí, sí que recordo... Bueno, no molt, perquè crec que la memòria dels nens és com molt intel·ligent en el sentit de que quan et passa alguna cosa així fas com una mena de bloqueig i tornes a començar, no? Jo tinc molts més records a partir de viure a la nova família.
Ens queda una cançó.
Ja t'has encetat amb una cindri. Ja t'has i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Faig dolor. Ja t'has i nedam amb pilotes. Ja t'has i deixam que se parra de ball i termòmetres a 25. I faig dolor. Ja t'has i encetat amb una cindri. Ja t'has i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins.
Per una nit tòrrida, la Carla Simón ha escollit Antònia Font, Fa calor.
Sí.
S'obren les paraules, no? Home, s'obren paraules. Me s'obren paraules, exacte, que diuen ells mateixos. Els càstings de Carla Simón són polèmics, i sí, ella se'ls pren molt seriosament, ho sabem. En la vida sentimental també has estat tan meticulós amb els teus càstings?
No. No en el sentit...
El primer que passava pel davant,
no,
eh?
No, sí, a veure, sí. Aviam, no. A mi m'ha costat sempre molt enamorar-me, però és veritat que... I que jo no sé d'aquesta gent que té dubtes. Ai, no sé, si sí, si no, si tal. O sigui, jo quan ho sento, punto. I això sí que és fort, perquè amb la meva feina o amb els càstings, no, és com que li dono 10.000 voltes, no? I amb això zero, perquè crec que és una cosa que sents o no sents, punt.
I ets una generació que tenim maneres d'entendre l'amor molt, molt, molt diversa, no? Amb la gent del nostre entorn. Jo tinc, no sé, la gent del meu voltant, amics i parelles obertes, parelles que han reproduït els patrons dels seus pares, parelles que ja s'han separat després de tenir fills. Com entens tu l'amor? I si després de casar-te aquest divendres, creus que l'amor pot durar per sempre?
Mira, jo sóc de no donar-li moltes voltes, en el sentit de que crec que l'amor té una cosa molt única i molt especial, que és que l'aprenentatge no és acumulatiu, és a dir, tu no pots beneficiar-te de l'aprenentatge dels altres en l'amor. O sigui, et poden explicar 10.000 coses, pots llegir 10.000 coses, pots veure 10.000 pel·lis, pots, no, reflexionar sobre l'amor a nivell teòric tant com vulguis, però fins que no hi passes i no ho sents, no ho saps, saps? Llavors jo crec que hi ha algo amb que és un terreny que a mi m'agrada deixar-me portar i jo ara amb la meva parella portem molts anys, vull dir que ens vam conèixer a Londres, saps?
Quants anys?
No sé, no ho he comptat.
No tens data d'aniversari de celebrar, eh?
No,
amb l'aniversari dels fills ja...
Ah, no, jo, dates d'aniversari mai, no. No, no, no. No, però vull dir que ens vam conèixer, doncs, no sé, 2012, 2013...
Més de 10 anys plegats.
Sí, més de 10 anys. I clar, per mi hi ha alguna cosa que bàsic, que és per mantenir algú viu, no? Que és aquesta sensació de sempre... O sigui, de sentir que et queden moltes coses per explorar amb aquella persona, saps? O sigui, com d'estar junts i que sempre et pugui sorprendre, no? I jo això amb la meva parella ho sento, i amb els fills ja ni te cuento, perquè, clar, et porten a una altra dimensió, no?
Queda temps per les nits tòrrides, també, amb aquest organigrama familiar, amb aquestes dues habitacions?
Ara mateix, aviam, també després de parir, un té... No? La libido superbaixa, o sigui, quan tens fills i aquestes coses és com bueno, és difícil,
però torna a sortir el sol.
Sí,
i el Cisa també ens ajuda a vegades a que torni a sortir el sol. Avui a l'eclipsi del suplement ens ha acompanyat la Carla Simón. Romeria, si no l'heu vist, ho heu de fer, i tota la sort del món també amb tots aquests guardons que estàs nominada. On guardes els premis?
Doncs tinc com una mena de... Depèn. A vegades, o sigui, depèn de...
Tens
si
tants que en una sola prestatgeria no t'hi caben.
Alguns, si és que n'hi ha de molt grans. Llavors, alguns els poso una miqueta menys a la vista i alguns pues, en la meva, el lloc on escric, bàsicament.
Moltes gràcies, Carla. Fins aviat.
Merci.
Ara tornem.
Pot sortir el sol.
La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Violència. Fam. Analfabetisme, terror, pobresa, saquejos.
Aquí l'estat som nosaltres.
Les bandes criminals controlen el país més pobre d'Amèrica.
No m'hauria pensat mai que el meu país cauria tan baix.
30 minuts. Haití, el regne de les bandes. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia.
El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Maria Magdalena, amb direcció de Carme Portacelli. L'espectacle revisita el mite de Maria Magdalena per capgirar la narrativa oficial i recuperar el relat de tantes dones silenciades. Maria Magdalena, el TNC. Un viatge on realitat i somni es confonen. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El suplement, amb Roger Escapa.